La Caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Gairebé 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Camarada Espluga, què tal? Bona tarda.
Molt bé. T'agrada aquest
sí,
mot,
sí, no,
eh?
Sí, sí, no, anirà així.
S'ha quedat.
Bueno, sí, mira, s'ha quedat.
Ja m'està bé, la
això
veritat.
Això anirà així. Saps que d'aquesta porta cap endins, bueno, jo.
Vale, sí,
aquesta
sí.
Porta cap enfora, m'és igual.
Vale. Per tant, compte camarades... amb el que dius, eh? T'atllaré unes fora que ja veuràs. Jo m'ho prenc al peu de la lletra i quan surtis ja veuràs què t'espera.
Ai, Déu meu. Va, avui ens visitava Joan Carles Mèlic, el doctor en filosofia i lletres, i ens presentava aquest llibre, La fragilitat del mundo, que li ha donat precisament aquest Premi Nacional d'Assaig 2022, i amb ell hem parlat una mica del món, de com percep el món, de si el món és fràgil, no és fràgil, de si està en crisi, si no està en crisi. I avui, Leo, ens ho amplies tot plegat i anem a parlar del món.
És fort, perquè no, o sigui, ha coincidit, vull dir, és de veritat, no,
sí,
no és
sí,
això
sí,
de...
Sí, sí.
Diem que ha coincidit. No, coincidit no. De veritat. I és curiós perquè, bueno, el llibre me l'he començat, no? M'he llegit més les primeres 25 pàgines, una cosa així.
Només, eh?
Bueno, a poc a poc, no? Jo tinc les meves ocupacions.
25, vull dir que Déu-n'hi-do.
Ah, vale, era com... Vale, sí, vale, sí, estaves tan bé, estaves tan bé, estaves tan bé. I on parlava d'això, doncs, del tema del món, de la fragilitat i tal, i aquest i tal no és despectiu, és un i tal continuista,
sí, sí, sí.
I precisament jo avui venia a parlar del món, no? I és curiós com el que venia a comentar està bastant en la seva línia de pensament, crec. Primer, una cosa que em sembla molt interessant del llibre, i ho deixo com aquí dit i després ja continuem, és l'estil en el que està escrit. Això és una cosa que crec que s'ha de recalcar, i perquè està molt a prop d'aquesta concepció de la filosofia com a literatura, com a poesia, que crec que sempre està molt bé per poder captar el món en la seva totalitat. Bé, el món, no? Crec que ho comentava ell, i si no ho comento jo, no hi ha una essència a priori, no? No hi ha una mena de... I el món tampoc és un conjunt de fets objectius i d'entes o d'objectes, no? Jo precisament volia obrir avui amb la pregunta de què entenem per món, no? La primera, de fet, era si el món és una realitat objectiva. No. I els positivistes et podrien dir que sí, o certs científics et podrien dir que sí. Jo crec que radicalment no. I jo volia respondre aquesta pregunta de què entenem per món amb dos filòsofs que, curiosament, es donen molt més de la mà del que els agradaria, que és Heidegger, que apareix sempre aquí. Heidegger és una cosa horrible, i Sarah Ahmed, no? Que és una autora bastant allunyada, no? Ideològicament parlant, de Heidegger. Bueno, Heidegger és mort, vull dir, tampoc és que estigui a cap lloc. Però... per Heidegger és interessant veure com el món és un horitzó de sentit. És una mena d'espai, és un conjunt de relacions, no? És fonamentalment relacional, i és un espai on el ser humà es pot o no projectar i desenvolupar. No? I aquí és curiós perquè... un dels problemes que ha tingut la filosofia occidental, evidentment, és, des del moment de la modernitat, és aquest tall entre el subjecte i l'objecte, no? Cosa que he comentat aquí diverses vegades, em penso. I si entenem el món com un conjunt de relacions, estem entenent que el món no és una mena d'argamassa de quantitativa, no? Com un conjunt de fets aïllats entre ells, o més o menys aïllats, però...
Quan estem parlant del món, Leo... No prenem la perspectiva de que estem parlant del planeta, eh?
Exacte, perquè l'interessant aquí realment és com... Sí, un podria descriure el món com una massa esfèrica de X pes que orbita al voltant del Sol, no? No sé que sigui terraplanista, però diguéssim que sí, no? Però això, com des d'un punt de vista humà, el que li interessaria a la filosofia, i jo crec que al ser humà, és el com, no? És no les veritats positives, és a dir, els fets, sinó què fem d'aquests fets. És com, vale, la Terra és un fet, i com científicament no hi haurà l'invierno frío, no? I nosaltres què fem amb aquesta informació, no?
Ara.
Com ho interpretem, no? O sigui, com entenem que el ser humà és fonamentalment interpretació, no? És una feina d'interpretar-nos i interpretar el món, i el món és precisament allò que interpretem. I... Una manera molt clara de dir-ho, i que crec que és molt clara, és la de que és un entramat relacional.
Per tant, quan relativitzem tot plegat, i encara que fem una mica de populisme barat, a vegades, quan diem allò de... No, no, el meu món és la meva família, els meus amics, la gent propera, no estem tan allunyats del que estem explicant ara mateix.
Exacte, exacte. Jo estic... amb aquest tema és molt interessant veure sempre com... Jo estic molt a Mortega. Crec que la cultura popular i el llenguatge popular té un coneixement intrínsec, no? Que és la tradició, és com opera la tradició. I precisament quan diem aquest és el meu món o el meu món és la meva família, s'està referint a... el món afectiu, o sigui, el món que ens afecta i afectem, no? O sigui, la dimensió projectual, no? Tu et projectes a la teva família es projecta en tu, les teves amistats, la teva professió, en el camí que et desenvolupes, no? En aquesta tasca d'inventar-nos i d'interpretar-nos i seguir avançant. Ara bé, si aquesta perspectiva té un risc. O sigui, jo crec que és la perspectiva més interessant, però té un risc, que és el risc d'individualitzar-ho tot i atomitzar-ho tot i... bueno, diguéssim que cadascú pot interpretar el món a la seva manera i tot és vàlid, no? Bé, si bé és cert que el món no és objectiu, no? O 100% objectiu, hi ha unes estructures que operen en aquest món. O sigui, el món no és un lienzo en blanco, no és una tàbula rasa. Nosaltres som subjectes històrics, que naixem en una historicitat i venim d'un passat i anem cap a un futur. I, per tant, tot aquest passat té una càrrega simbòlica molt forta. I llavors, el que jo volia dir una mica, que això seria la perspectiva més de Sir Ahmed, és que el món, nosaltres ens desenvolupem en el món dintre d'unes coordenades. No? Sí. Tu et mous dintre d'unes coordenades, dintre d'unes línies de referència. No? Que Ortega diria que això són les creences, tot allò que dones per fet. No? I tu, doncs, diguéssim, per mi claríssimament, dintre del món, no, liberal i de més, sí, diguéssim que una de les clares coordenades és la idea de família, no? O la idea de neixes, ets un infant, estudies, aconsegueixes una feina, et compres una casa, tens dos fills, una mascota, els caps de setmana te'n vas a fer un viatge a la muntanya i a les vacances te'n vas una setmana a Menorca, diguéssim, no?
Potser que això estigui canviant en els joves d'ara?
Sí, però canvia per la necessitat, no per la voluntat. És a dir, allò segueix sent l'imaginari i l'ideal, però no el podem aconseguir perquè materialment no és fàctic.
Val.
Llavors es viu com un fracàs i es viu com una frustració.
T'ho compro.
Llavors es patologitza. Clar, la nostra pregunta, jo el que proposaria aquí és podem de canviar l'imaginari, també. No? O sigui, és una de les propostes interessants. I més entenem que aquest imaginari no és neutre. No, és a dir, aquestes coordenades i el món estructurat no és neutre, no? Ja per un tipus de gent és més fàcil que l'altre.
Clar, per molta gent, em deies, partim d'una base que no és neutra, per molta gent estem partint d'una base que se'ns ha enganyat, se'ns ha venut un ideal que després no s'ha donat.
Exacte.
I d'aquí que trenqui la neutralitat absoluta.
Exacte. I lo interessant és veure com aquests moments, no com un fracàs, sinó com una obertura de possibilitat. Que això és una cosa que crec que és molt interessant. És a dir, quan precisament es donen aquestes situacions, tenim l'oportunitat de desnaturalitzar allò que no és natural. És a dir, els imaginaris i les maneres d'estar al món no són naturals, són artificials, són culturals. Però llavors, a través de la repetició i del gest i de l'hàbit, tenim la sensació que és algo natural, quan realment no és així. I llavors, quan hi ha aquests moments de fracàs on hi ha un xoc entre la pròpia projecte vital i l'imaginari que no és possible, que hi ha un desencaix, se'ns mostra el caràcter artificial d'aquest somni, diguéssim, no? I precisament podem lluitar o no, o decidir què fer amb aquesta informació per veure si potser hem de replantejar el somni, no? O potser aquest imaginari no és per tothom. I el problema no el té el subjecte que no s'adapta a l'imaginari, sinó l'imaginari. O sigui, no podem fer que una cosa creada pel propi humà sigui després qui esclavitza l'humà.
Bona, aquesta.
Clar, que això cadascú ho agafi com vulgui, però...
Sí, sí, sí.
Diguéssim que crec que és molt... Jo sempre ho trobo que és molt ridícul, en el pitjor dels sentits, o és quasi bé absurd, com els grans problemes humans són coses que hem creat nosaltres mateixos que després ens estan esclavitzant. Vull dir, és una cosa que jo crec que és gairebé còmica, o sigui, en el sentit més tràgic possible. Vull dir, és molt ridícul, no? Però crec que és important anar recordant a la gent que, com a mínim, plantejar l'opció de que constantment de que el món no és una cosa donada, que el món és una cosa canviant, que s'adapta a les dinàmiques socials, perquè aquí és on entren les demandes polítiques i socials de la gent. És a dir, si entenem que el món és una cosa que no està donada i que s'estructura i canvia, podem fer X demandes socials que s'adhereixin als nostres imaginaris, no? I entendre, sobretot, que no hi ha uns imaginaris com radicalment millors que els altres, no? Jo crec que era una cosa bastant interessant a mencionar. Però, bueno, Ara, una de les coses típiques...
Ara ho emboliquem.
Sí, anava a fer com...
No?
Bueno, anava a fer una mica d'autocrítica.
Val.
Diguéssim, tot això està molt bé, no? Però clar, dius, vale, Leo, tot això està superbé, teoritzem el món, relativitzem les coses, no sé què, però després com em desenvolupo jo el món? O sigui, podem dir, no, el món realment és una cosa significativa, un conjunt de símbols que ens interpel·len. És com, vale, jo què faig amb tot això? No, jo he de sortir al carrer, he d'anar a agafar el transport públic o el meu cotxe o el que sigui, i he d'anar a treballar, he de tornar a casa o no tornar a casa, o he de fer el que sigui, no? O sigui, quina relació hi ha entre una cosa i l'altra? I aquí és on es posa interessant la cosa.
Vale.
És a dir, jo considero una de les propostes que sempre considero interessants, jo sempre, als meus amics i a gent que coneixo, sempre els recomano que quan facin trajectes habituals, que intentin tant en tant decidir quin trajecte fan. No? Que no vagin de manera automàtica. Això és una tonteria, però jo recomano a la gent que ho faci i a veure què experimenten.
Ho feia en Francesc Marginet, que marxava d'aquí de la ràdio.
Exacte.
I li preguntava com marxar.
Exacte, i crec que és una exercici molt interessant. Però, sobretot, crec que per mostrar el caràcter artificial i veure quin impacte pot tenir això, ara posaré un exemple molt banal, o molt mundano, molt quotidià, però crec que a la quotidianitat hi ha molta informació i hi ha molt aprenentatge. Com s'estructuren avui en dia les cases? Com edifiquem les cases? És molt curiós veure com tots els salons estan enfocats a la televisió com si fos gairebé una cerimònia, o sigui, és algo molt fort, no?
Jo tinc molta mania amb això, eh?
Jo,
gairebé
sí,
un toc.
Exactament, exactament. I a vegades estàs socialment a un lloc i estan 5 persones assegudes al sofà, tothom mirant la tele, té la pagada.
Sí,
i dius,
sí, sí,
però
sí,
quin
és
sentit
així.
Té això?
És així.
No? Però és clar, un objecte, una d'aquestes interessants és com, pues, on hi ha la tele, posa un altre sofà. I així ens hem de mirar la cara quan parlem.
Per exemple.
Per exemple. No? O la taula, que és un espai on només mengem, doncs fem una taula grossa, la posem al mig de casa i és un lloc on xerrem i debatim, no? Que la taula sempre ha sigut un objecte històricament molt important, o sigui, i més jo crec que la nostra cultura, crec que especialment la cultura catalana és una cultura de la sobretaula.
Sí, i tant.
No? Especialment, sí, sí. A mi sí, m'encanta les sobretaules, eh? Soc un
comprem,
fan absolut.
Eh? Val.
Però vaja, crec que s'entén per on vaig, no?
Sí.
Com agafar aquests espais que estan estructurats d'una manera i anem a donar-los la volta, no? Jo visc amb molta preocupació, i això va en sèrio, és com... crec que hi ha una dinàmica o una línia en tots els municipis on cada cop hi ha menys bancs, els bancs s'enfoquen a la carretera, ja no hi ha els llocs on tu podries fer un banc no està il·luminat a la nit.
Hi ha bancs separats.
Hi ha bancs separats, no et pots mirar la cara si estàs a un banc amb una persona.
Una cosa nova, exacte, una cosa nova estranya que han fet bancs separats que es donen a l'esquena.
Exacte. I com m'he de relacionar jo socialment així? Anant al bar. Ah, amigo. Això és el que volen, que compris, que consumeixis, no? Que tots aquests espais...
No és que això perquè li dic camarada.
Ja.
Tira.
Però clar, és un tema... Jo crec que és superimportant, perquè és,
sí,
poc a poc i es van creant dinàmiques socials, i aquest és el món que habitem. Si tu habites un món on precisament no hi ha espais on tu puguis estar simplement amb la gent parlant... No sé, ara allà a Madrid em sembla supercòmic com a la nova Plaça del Sol, diguéssim, els bancs que han fet quan plou es queden inundats 2 dies. I dius, va, doncs quins grans bancs aquests per estar-s'hi, no? Però...
Leo, ara saps que m'agrada fer-te la punyeta a vegades,
sí, sí,
eh?
Sí, fes-me la punyeta. Dispara.
Ara molta gent que en senti dirà... Sí, sí, jo li compro el Leo tot plegat, li compro que estem en una època de crisi, que tot allò que ens van vendre no es materialitza, que hem de canviar el paradigma de cap on volem arribar, que hem de canviar estructures, etc etc.
Vale.
Però el Leo m'està dient que tot lo dolent ve de fora.
Vale, ja sé per on
vas. I no ens mirem cap endins.
Vale.
No?
Ara respondré d'una manera bastant... Mira, hi ha diverses coses aquí, no? Crec que l'individu, evidentment, sempre té una responsabilitat. Això és un fet. Això és un fet. Ara bé, com a ja que tinc el mote de camarada, evidentment, el col·lectiu és una cosa i l'individu és una altra, no? I, curiosament, sempre es culpa l'individu que... diguéssim, un exemple claríssim, no? Gran dinàmica social, canvi climàtic. Recicla que si no destruiràs el món. Ara bé, si ets milionari, agafa't un jet privat i aquí no passa res. No? Entens per on vaig, no? És a dir, tots som responsables, però no de la mateixa manera. Compte. Vull dir, ja estàs... I jo abans comprovava molt el discurs, de l'individu, de... Ens hem de... Però aviam, aquí hi ha unes responsabilitats i hay que rendir cuentas. Vull dir... Però sí que és cert que moltes vegades ens escudem, darrere de les dinàmiques socials per no responsabilitzar-nos com a individus. Jo crec que tenim la responsabilitat com a individus de col·lectivitzar-nos. d'entendre que els nostres problemes individuals no són individuals, sinó que són col·lectius. I a través d'una associació de la gent... Bueno, jo sempre, la teràpia de grup em sembla una cosa interessantíssima, per exemple, perquè no atomitzes els teus problemes, els comparteixes. No? I entendre que els nostres problemes individuals ens hem de responsabilitzar de manera col·lectiva per poder tindre una força i compartir un espai i fer d'aquest món més habitable, perquè si no estem atomitzats com a societat. I la societat, per exemple... on crec que té un problema molt fort amb això, és el Japó. O sigui, el Japó, hi ha una causa... no és raro que la gent mori amb 50, 65 anys per causes naturals, perquè és una societat tan atomitzada, amb tanta manca de relacions socials, que quan se li moren els seus pares, la gent es queda sola. Ostres, això és molt heavy, eh?
Sí, sí.
I crec que una de les maneres de responsabilitzar-nos individualitzar... no em surt la paraula, eh?
Individualitzant.
Individualment... O sigui, una manera de responsabilitzar-nos com a individus és esforçar-nos per entendre que som un col·lectiu, no? I davant de tot, sempre ens definim a través del col·lectiu. O sigui, el col·lectiu abans que l'individu. Això aquí un neoliberal ara mateix em vindria un ganivet i em tallaria, però...
Clar, abans li preguntava a Joan Carles Mèlic si estàvem polititzant la filosofia. I ell em responia que la política està en tot arreu.
Exacte, tot és polític. O sigui... Més que res, la filosofia és essencialment política, perquè tot, diguéssim així, tot predicat té una connotació política. No? O sigui, qualsevol definició de qualsevol cosa té una particularitat política. Per això hem de mirar sempre a qui beneficia la definició, que és una cosa que vaig comentar aquí un dia. Potser el que s'està definint és una mica igual, però aquest discurs en concret a qui beneficia? Aquí és on està la cosa, no? I després, és com poder... La filosofia no es polititza. El que es pot fer per l'enflatària, però llavors no és filosofia. Llavors és autoajuda o... un ensayo sobre la madre pàtria, no? Un rotllo, nada que perdonar, España, viva España, saps? O sigui, són coses molt diferents, no? Ja podríem dir el sofista. El sofista és aquell que utilitza la filosofia com una eina política al benefici d'uns quants o dels seus interessos particulars. Ara bé, tot filòsof és sofista també, eh? Aquí no salva ningú.
Li preguntava també a Joan Carles Mèlic abans, i aprofito que l'hem tingut per passar les preguntes que li feia amb ella. Ell sovint diu a les seves classes que per entendre un autor, i ara mateix som davant d'un altre autor, com Leo Spluga, recordem que ha fet, entre altres, una obra de teatre, que és La Tremolor, que ja s'ha estrenat,
correcte,
però que podrem veure a la Gleva d'aquí uns mesos. D'aquí uns mesos,
22 de març l'estrena.
22 de març?
Apuntin.
Tenim data?
Tenim data.
22 de març a la Gleva, eh?
Així és.
Val. Deia Joan Carles Mèlic que per entendre un autor ens hem de posar a la pell de qui pensa, però sobretot hem d'entendre contra qui pensa.
Mira, ens ha sortit bonista aquest senyor, eh?
Contra qui pensa, Leo Spluga?
Contra qui penso? Buah, jo crec que està bastant clar, eh? Mira, jo penso especialment contra diversos col·lectius. Primer, els cientificistes. Són el meu enemic número 1, cientificistes. Enemic número 2, neoliberals. Enemic número 3, filòsofs patriòtics. Així seria la línia, més o menys. I mira que els tercers m'agraden, eh?
Sí?
I ho passo malament llegint-los, eh? Perquè m'agraden. Però no se'ls pot tolerar algunes coses. I, sobretot, jo intento pensar sempre en contra de tot allò que pretengui de fer la vida una cosa utilitària, una eina, i mecanitzi l'existència humana. Per mi és la major tragèdia, l'amenaça de la tècnica. Això està... jo crec que és el gran enemic.
Mèlic deia que ell pensava contra la metafísica sempre.
És clar, com a bon postmodern. Com a hijo de su tiempo.
Tu no?
Jo he de reconèixer que a mi la metafísica m'agrada. Per què? Perquè, clar...
Un dia el portarem i farem un debat.
I tant, perquè pensar contra la metafísica és metafísica pura i dura. És a dir, pensar que un pot destruir la metafísica és la gran metafísica. I de la mateixa manera que la il·lustració és el gran mite. O sigui, el gran mite d'intentar superar els mites. O sigui, que a mi la metafísica contra metafísica m'encanta, també. O sigui, tots els autors que intenten destruir la metafísica proclamant una nova metafísica, en mi equipo. Vull dir, estan en mi equipo.
Va, més coses que volies explicar-nos sobre aquest món i sobre el món filosòfic.
Vinga.
Alguna més, va.
Volia comentar una cosa que crec molt interessant, reivindicant sempre els objectes aquí, no com a coses utilitàries, sinó com a presències, perquè és... curiosament, la presència, que és com un atribut com radicalment humà i vital, no? L'existència és una presència.
Sí.
Però les coses només se'ns presenten quan ens fan nosa. És a dir, tu, diguéssim, estàs a casa teva, no? I fas la teva quotidianitat i te n'adones que els objectes estan allà precisament quan no estan al lloc on de normal estan. Quan hi ha un desencaix en aquest automatisme zombi del dia a dia, de cop dius, ostres, si això és un objecte, no? O on estic jo ara mateix, no? A vegades un està al transport públic i de cop, quan porta 30 minuts al tren, se n'adona que està al tren. I dius, ostres, què ha passat aquí, no? Perquè hi ha hagut un desencaix, hi ha algú que no encaixa, no? O agafem consciència dels objectes precisament quan aquests objectes deixen de ser útils. Vull dir, i això crec que és un allegato molt interessant, no? És a dir, crec que és molt, un exercici creatiu molt interessant, per exemple, agafar els objectes i donar-los i fer-los servir per coses per les quals no estan pensats. No? Sembla una tonteria, però no ho és. És a dir, un agafa consciència d'una cadira quan no pot seure una cadira. És a dir, quan tu vas a seure una cadira i no pots seure en aquella cadira, dius, ostres, això és una cadira. I penses, quina història ha tingut aquesta cadira, per qui l'ha dissenyat, qui l'ha pensat, de quins materials està... T'adones de tota la seva realitat perquè precisament tu no l'estàs podent utilitzar i no la pots dominar. Uh-huh. Vull dir, la presència sempre apareix com una no possibilitat de dominació. El ser humà intenta dominar les coses, uh-huh. però el món és un món inhòspit.
És una mica volem allò que no tenim.
Exacte. I volem dominar allò que no tenim. Aquest és el punt. Això per mi és lo problemàtic. Intentem dominar allò que no tenim constantment, però sense escapar de les mans. I allà és on els objectes se'ns apareixen a la seva, quan algú se'ns escapa de les mans.
Va, minut i mig i ja arribem a 6:15 de la tarda. Mm-hmm. Anem al tuit?
Anem al tuit. Ostres, ui, he tingut jo un pollastre amb Twitter aquesta setmana.
Sí, per què?
Em van cancel·lar la compte.
És veritat,
però
me
l'han tornat avui.
Per què això? Es pot explicar o no?
Sí, no, evidentment, no he comès cap, tanta broma que feia en l'Audiència Nacional, al final he pillat. No, és més que res...
Pillat d'Elon Musk.
Perquè, exacte, perquè vaig posar la meva data de naixement i em va dir, ah, sí, ets menor de 13 anys. Vale, i em van bloquejar la compte. O sigui, evidentment no sóc menor de 13 anys, per l'audiència, que ho sàpiga.
No, evidentment no ho és. No explotem... Deixa ajuntar-me el ja ho diré jo bé. El camaradisme ara mateix?
I tant.
No som Nike.
Exacte.
29 minuts que passen de les 5 de la tarda, anem al tuit, Leo Espluga, el dia 6 de desembre, que deia, no veas la de racismo que se nos está escapando con tanto meme, ¿no? Tengo la tele inundada, aún con casi todas las palabras silenciadas. No sé, yo me miraría algunas cosillas. Saps què està sonant? Avui no cabràs tu, cabré jo.
Vol dir?
Està sonant l'himne nacional de Marroc. I contra el racisme, a qui no li agradi, que es foti. Gràcies, Leo Espluga.
Ràdio Estel. Masomega.rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquest hivern, Masomega.rojo és el teu complement alimentari ideal. Sol·licita Masomega.rojo a laboratoriosmaen.es o al 669-56-1768. 669-56-1768 i aconsegueix el teu Masomega.rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega.rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2023. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
De Tietz presenten la seva nova cançó, De l'1 al què. El duet del Maresme narra una única història en forma de caramelet ben embolicat per assaborir-la a poc a poc. De Tietz, De l'1 al què. Una història on tots ens podem sentir més que identificats, llançar-se a la piscina per algú i fins i tot apostar-se quelcom a fer la bogeria més gran per amor. De l'1 al què, De l'1 al què. De Tietz, De l'1 al què. Escolta, comparteix i consumeix música cantada en català amb el suport de la Generalitat de Catalunya. El matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
En volem parlar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès. President, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Ràdio Estel i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies per convidar-me.
Senyor Forn, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bon dia.
Senyora Olià, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres.
Ens acompanya en directe en Salvador Illa. Senyor Illa, com estem? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos.
Ens acompanya l'actualitat i els seus protagonistes. De dilluns a divendres a les 8 del matí, al matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel.
Vinga, va, 2 minuts i mig que passen de 2:15 de la tarda. De seguida saludem Maria Broncova, que ja la tenim aquí a l'estudi. Abans, però, ens informaven des dels serveis informatius d'aquesta casa que més d'una desena de carreteres de l'Alt Pirineu i l'Aran estan afectades per la nevada d'avui dilluns i que és necessari circular amb cadenes, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Doncs bé, per saber com està tot plegat, podem saludar a aquesta hora Mireia Camats, des del Servei Català de Trànsit. Què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. En aquests moments hi ha una desena de vies afectades per la neu a la demarcació de Lleida. Destaquem, entre d'altres, la C-28 entre Naut Aran i Esterri d'Àneu, on cal portar cadenes. També es necessita equipament especial a la C-13 entre Esterri d'Àneu i Sort, a la C-147 entre Esterri d'Àneu i Alt Àneu, a la L-500 entre el Pont de Suert i la Vall de Boí, a l'N-260 entre Sarroca de Bellera i el Pont de Suert i de Ribera d'Urgellet a Baix Pallars, on a més hi ha restriccions als vehicles de tercera categoria, i a la N-230, on cal cadenes per circular i s'ha restringit el pas als vehicles de tercera categoria entre Vilaller i Viella. També comentar-vos que a l'AP7 hi ha retencions a Barberà en sentit sud, a la C58 i a la C33 retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la BB5011 es dona pas alternatiu a Montcada per un accident d'un camió i això provoca retencions en tots dos sentits. A la C-17, retencions a Parets en sentit Vic i a Mollet en sentit Barcelona. A la B-30, Cua Barberà en tots dos sentits. A la B-23, lentitud a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la 2, retencions a Sant Joan d'Espí en sentit Barcelona i entre Cornellà i Sant Joan d'Espí en sentit Lleida. A la C-32, retencions de Cornellà a Esplugues en sentit Barcelona. A la C-60, Cua Argentona en sentit Mataró i situació molt complicada a les rondes, sobretot en sentit Besòs. És tot, és el servei que de trànsit. Bona tarda.
Doncs aquesta és la situació a les carreteres catalanes. Gràcies, Mireia Camats. No te'ns ofeguis des del Servei Català de Trànsit, que necessitarem, em sembla, per estona i per dies. I ara sí, parlem d'òpera.
Els dilluns són Òpera Rock a la caravana de Ràdio Estel.
Va, gairebé 5 minuts que passen de 6:15 de la tarda i ara sí, saludem Maria Broncova. Maria, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tornem a parlar d'òpera un dia més, eh?
Sí, per suposat, que no falti. Es
fas una crònica avui.
Correcte.
Que bé, com sí. M'agrada això.
Oi que sí? És sí. Que he tornat al Liceu, m'he escapat una mica aprofitant els festius. Així que vinc a parlar-vos de Il Trittico, què et sembla?
Perfecte.
Vinga, doncs, perquè
tornem...
No sé
tornem... de què m'estàs parlant, eh?
Ja ho sé, ja comencem.
És
ja...
un clàssic d'aquells de...
No, és que ja veuràs com sí, ja... sempre sí? Igual. Mira, val. Perquè tornem a parlar de Puccini, però en aquesta ocasió no parlem d'una òpera, sinó de tres, d'aquí el nom de Trittico.
Home.
Perquè són tres òperes, vale?
Val.
I són Il Tabarro, Suor Angelica i Janis Kiki. Vale? Són tres peces completament independents, mm-hmm. Totes tres d'una horeta de duració i tot sovint es representen per separat, val. Però...
O sigui, no és la mateixa història?
No, en absolut.
Són històries
diferents,
tres
històries completament independents, val. Tot completament independent, però Puccini ho va pensar per, en un sol catàleg, diguem.
Val.
Vale? I com ja has dit tu, molt ben dit, no me suena de nada, que me estás hablando... Mentira cochina, ponme sí? El track, ponme el track, ya verás.
Home, així sí.
Ah, veus? Ah, no tinc ni idea. Que sí, home, que si
ara
no sí. Te digo que sí.
Sí,
sí. Veus,
no,
veus.
La Maria diu que sí, és que sí.
És que sí. Ja vinga, va, doncs som-hi. Vaig explicar-vos tot el que vaig veure.
Sisplau.
I el primer que vull començar dient és que la feina de la directora holandesa Lotte de Beer és la canya. Per què? Mm-hmm. Perquè el treball actoral que ha fet és... Mama, una sensació d'haver plorat, d'haver rigut a parts iguals i haver vist una interpretació d'aquelles acurades i ben fetes és... absoluta. Per què dic això? Perquè molta gent quan pensa en òpera s'imagina la Casta Diva allà fent el paperín de ah, me duele el corazón! Tot superfals amb aquells aguts que rebenten copes.
Sí.
Va, doncs esborrem, va. Fora.
Home,
no.
Aquest agut de l'Omio Bambino Caro, déu-n'hi-do, eh?
Deixa les copes tranquil·les i senceres. Val, ningú, val, trenca...
ningú trenca res.
No, res més allunyat de la realitat. O sigui, hi ha una interpretació superacurada, hi ha una feina d'interpretació brutal i aquí Lotte de Beer és la canya, perquè a més ella és superconeguda perquè té un desig com de modernitzar i apropar la gent jove al llenguatge operístic.
Oh, com m'agrada això.
Completament crec que en aquesta obra ho aconsegueix 200%. Mm-hmm. Perquè a més és supermodern, però completament fidel amb el missatge de Puccini com els dels seus llibretistes. Vale. Amb la qual jo l'aplaudo, la quiero, i encima és mujer i le beso un pie perquè és la canya de senyora, esta senyora holandesa, la amo. Bé, doncs, som-hi, salsa al taló. Què ens trobem? Doncs ens trobem com davant d'una espècie de túnel que funciona, d'entre d'altres coses, com una espècie d'immens altaveu gegantí, humà, la qual cosa és superintel·ligent, és de mega crack, perquè estàs amplificant la pròpia veu dels cantants que has ficat dins d'un altaveu. És que és molt crack.
Brutal.
I, a més, funciona d'una meravella per donar-nos una sensació de claustrofòbia, que és bàsicament el leitmotiv de les tres òperes. Uh-huh. Així que aquesta escenografia magnífica és de Bernard Hammer i funciona a les mil meravelles. Tot i que hi ha gent que et dirà, potser en una comèdia així d'entrada no encaixa. Me da igual, és un passote. Mola mil i és un altavoz gigantesco. D'acord?
Vale.
Així que som-hi. Què ens explica Puccini? Doncs comencem. Il Tabarro. Mira, el protagonitzaven Ambrogio Maestri, Brandon Jovanovic i Lise Davidson. I què ens expliquen? Doncs és una història costumista que passa a l'interior d'un vaixell al París de principis del segle XX.
Home.
Has sentit les onades aquestes que feien la música?
Compro, absolutament.
Sí, el senai... Sí. Sí. Doncs aquí estem, supersituats. Vale. Mira, és una obra que es considera verista. I què vol dir verista? Doncs retracta la forma realista i sense judicis, la forma de vida absolutament descarnada de les capes més baixes de la Itàlia d'aquell moment.
Uh-huh.
I és, t'he de dir, un realisme tan realista que si tu em preguntes a mi, et diré que durant la primera part de l'òpera muchas cosas no pasan.
Vale.
Estamos barco arriba, barco abajo, oh, qué pena mi vida. Bueno, qüestió. Mira, la instrumentació és fantàstica,
brutal,
superacurada, sí. Ens transporta les anades i vingudes. És una passada, però passar, lo que és passar, no passa mucho.
No escoltant gairebé una banda sonora de pel·lícula.
Absolutament,
sí, no?
Perquè aquí estem parlant d'un Puccini ja supermadur, amb la qual és un absolut expert en l'ambientació, amb el que ara entenem com a llenguatge cinematogràfic, Verdi, Puccini petàndola a muerte. Vinga, va, se'ns presenta els protes de la història, que són, bàsicament, un patró, el del vaixell, que és bastant vell. La seva esposa, que és bastant jove, i un treballador del vaixell amb la qual la jove té una aventura.
Home,
evidentment, el clàssic, classiquíssim triangle que ja veiem que no acabarà bé. Quina és la cosa? Que ell està superguai, enamorat d'ella, absolutament, però ella no tant. I dius, què serà? Què serà? I ell desespera. I escolteu, mireu com li canta el desesper de l'amor.
Provaré un dia de fer això,
La cosa no acaba bé,
no,
Joan,
perquè...
per ell.
Saps el que vull dir?
Sí, però és que saps que és un triangle amorós. Per això aquest home està en aquest desesper i amb aquest... No puedo compartirte! No,
molt bèstia, eh?
És en labios compartidos, però en òpera, Sí. Així són les coses.
Val.
Sí. Bueno, ja estàs veient el desenllaç tràgic, oi?
Sí.
Doncs sí. Què passa? Que se descobre el pastel i el jove treballador és assassinat, evidentment, pel patró. Sin más. Però... Així s'acaba la història, Són tres, uno s'entera
i
el tercero muere
ja
i se queden dos. Però vaig a destacar diverses cosetes que m'agraden molt d'aquesta òpera. Mira, la primera, l'ambient de claustrofòbia i tancament està magníficament representat tant per l'escenografia de Hammer i la il·luminació d'Alex Brock i la música de Puccini. I també destaco una sensació, aquesta sensació que t'he dit, aquí no està passant res, però
clar,
hi ha un rucurrucu constant que t'adona la música, la posada en escena, que de cop i volta fa cataplam! Explota en mil pedaços i la tensió ha crescut tant que no queda un altre que un final brutal i dramàtic. I mira, per què m'agrada tant aquesta explosió? Perquè els motius de les desavinences de la parella, del vell i de la jove, no són... Ay, es que ya no te quiero, es que lo tens más joven.
No.
Són megahumans i superraonables. I empatitzes tant que dius, és que jo entiendo un poco porque la ha matado, porque lo está pasando mal este hombre.
Clar, home, tu diràs, tu saps els crits que feia.
Ho has sentit. Home. Sí, però aquest és el que acaba mort, també t'ho dic.
Ah.
Sí. Vaya. No, mira, és que... Clar. No, perquè no hi ha hagut un desengany amorós. Aquí hi ha hagut un drama humano real. Què ha passat? Que aquesta parella ha perdut una criatura. I en perdre aquella criatura, res entre ells va tornar a ser igual. I esclar, tu suma, entre la rutina asfixiant del vaixell, el dolor absolutament mal gestionat per la pèrdua, les condicions de supervivència in extremis per guanyar-se la vida. Esclar, tots dos s'han cremat a saco. I clar, ell vol recuperar-la i li pregunta sense parar per què. Per què ja no m'estimes? Però clar, ella està massa esgotada. Massa esgotada per lluitar, per aguantar, per qualsevol cosa.
Perché non m'ami più? Perché?
Rispondi, amo, tu sei buono e onesto.
Perché non m'estimes més, eh?
Perquè? I ella li diu, és que estic cansada, no puc més.
Clar, tu
si
diràs.
No eres tu, és que la vida és una mierda.
No eres tu, és el barco.
És el barco, és la vida. Ara ho has dit. Doncs què passa? Com que res no soluciona, perquè clarament a bord no hi ha cap psicòleg, doncs apa, amante muerto. Ja està. Fin. Sí.
Perfecte.
I aquí t'he d'explicar que per marcar el final, sí, el túnel aquell del que t'he parlat al principi comença a girar espectacularment. Però, per alguna raó que jo personalment no he acabat d'entendre, ho fa amb el mort enganxat.
Home.
Sí. Acaba així, no sé per què. O sigui, hi ha un cadàver ja de voltant, amb 360, que tu dius, mola. Sí, evidentment mola.
Sí.
Que cal, mira, no lo sé, la verdad, no lo sé.
Estrany.
No lo sé, vull dir, la sensació de veure aquell mort penjim-penjam amb els bracets i tal, no ho sé. Jo crec que és un moment d'aquells de mi escenografia mola mil i vaig ensenyar-t'ho.
Ah.
I com que jo estic d'acord amb que l'escenografia mola mil,
sí,
doncs vinga, va, doncs compro. Compro, ja està, què et sembla?
Sí,
comprem.
Sí.
Mort gira voltant 360.
Mica gore, però...
Però ahí queda. Vinga, va, passem a la següent obra, que és Suor Argèlica, i ho fem d'una forma que a mi em va semblar absolutament magistral. Per què? Perquè la Lotte de Vier, per fer la separació entre obres, per presentar cadascuna d'elles amb la seva independència i la proposta escènica, convertia el túnel, o altaveu, com li vulguis dir, en un enorme quadre plàstic de temàtica fúnebre, ¿vale? Amb unes llums de contra, inundava tota l'escena de fum, aconseguint un joc de siluetes, que et juro, que et feien viure i l'il·lusió de que estaves veient quadres impressionistes.
Bona.
Allà només amb els clarobscurs, quasi carabatjos. No, vaig flipar, em va encantar. Gallina de piel, meravella. I així comença Suor Argèlica.
Perquè digui, Maria, de què va Suor Argèlica?
Vinga, som-hi. Ens traslladem a un convent de Siena, segle XVI. Un cop més la sensació d'opressió i tancament, d'acord? Però aquesta vegada amb una il·luminació, jo et diria, com angelical. ¿Vale? Per què? Perquè ens estan convidant a viure l'immobilisme d'una comunitat de monges enclaustrades.
Clar.
I totes elles van d'un blanc impecable. Prístines elles, amb les seves toques blanques, però subtilment caracteritzades amb petits però perceptibles detalls que denoten quin és el seu rol i el seu caràcter dins del convent.
Uh-huh.
I aquí, evidentment, he de destacar la feina de vestuari de Jeroen van Werk, que és una de les coses que també m'han agradat més perquè era subtil, era curat, històricament precís i molt, molt resolutiu a tots els nivells. Molt bona feina. Vinga, doncs, ens endinsem. Sentiu aquesta música que ens transporta pràcticament?
Sí.
Aquesta cosa divina i aquesta cosa com...
De pau, no?
Sí. Doncs en aquest convent coneixem la història de Suor Argèlica, que és una dona de l'alta societat que 7 anys enrere va quedar embarassada fruit d'una aventura sense matrimoni de pel mig.
Mm-hmm.
I què passa? Això s'havia de castigar en aquella època. Vale, todo mal. Aleshores va ser separada de la seva família, del seu fill i tancada en un convent.
Ai,
sí. Sí, pobreta meva. Aleshores, ella aguanta com pot el seu destí, però cada dia que passa durant aquells 7 anys espera, per no dir desespera, alguna notícia sobre la seva criatura, sobre la criatura que va abandonar.
Ai, que m'ho veig a venir.
Sí. Però espera't, perquè coneixem el seu dia a dia. Sí. Està allà cuidant l'hort, resant, netejant, fent remeis naturals amb les plantes i... T'he de dir que alguns diuen que aquesta primera part és com massa llarga, aquesta presentació musical. Diuen que és massa extensa. Però jo no estic d'acord, perquè la que nos va caer encima se va liar tan parda que jo, la veritat, ho agraeixo. I també aquell un detall que em sembla bastant encomiable de la biografia de Puccini, i és que la seva germana era monja. Ah. I tota aquesta primera part és una espècie d'homenatge cap a ella, on ella li va explicar el seu dia a dia i ell va intentar retractar-ho musicalment, i a mi me parece una fantasia i muy cuqui, sí. Y me parece muy bonito, ¿qué quieres que te diga?
Sí, sí, sí.
I, a més, és una òpera feta només amb dones, tot dones, a tot arreu, i m'encanta, m'agrada. A més, la directora d'orquestra també era dona, és que jo estava en mi salsa.
Tot
felicitat, tot felicitat. Vinga, va, perquè de seguida tot s'enmerda, però s'enmerda lo más grande, d'acord? Apareix la tieta d'Angèlica, que és una princesa espectacularment interpretada per Daniela Barcellona, representant com una villana pràcticament de conte infantil, però que fa una por que te cagues.
Sí, eh?
Oh, buah, és que la interpretació... Esta senyora m'entra al cuarto, me desmayo, te digo. Sí. I a què ve? Doncs ve a parlar de l'herència de la família. Concretament, ve a exigir-li a Angèlica que hi renunciï perquè la seva germana pugui casar-se. Què passa? Òbviament, a la monja l'herència li importa tres pepinos, perquè només necessita saber com està el seu fill petit. Però la princesa no respon, i no respon, i mira que ella està descarnada, desesperada. Sentim aquesta senyora tan dolenta. Sentim.
Que m'ho veia venir, eh?
Tu la sents, és dolenta, aquesta persona.
Sí, sí, sí.
Ja t'està cantando i tu penses, no va passar nada bueno aquí.
Correcte.
Bueno, així que, efectivament, el nen és mort.
Veus.
Evidentment, com t'havies intuït.
Fatal.
I el que és pitjor és que ningú li havia dit a la pobra Angèlica.
El tècnic posant-se avui les mans al cap.
Home, home, si niños muertos, és que ja està bien, contant, por favor, que destrucció. Sí, sí. Què passa? Que sor Angèlica cau en la més profunda, angoixant i terrible de les penes, com et pots imaginar. I aquí m'aturo per dir que Ermolena Yaijo va fer una interpretació, mira... Ho penso, la piel de gallina.
Sí, eh?
O sigui, tan desgarradora, tan descarnada... Mira, la meva companya i jo vam començar a plorar i ja no vam parar fins que es va acabar l'òpera. Però a moco tendido. Perquè, a més, no és només pel tour de force que representa per la cantant fer aquest paperàs, sinó que requereix un repte interpretatiu brutal, on has de donar la nota i, alhora, trencar-te pendrins en mil pedaços per poder connectar amb el públic. I Ermolena, ja, hijo, és top. És de lo más top que he visto en tiempo. Ja ho he dit, ja ho he dit. Vinga, va, brutal, de debò, eh? Continuem. Com acaba la cosa?
Va.
Ja veieu de nou que no pinta bé.
No, gens.
No. La il·luminació del túnel es transforma de cop i volta en una cel·la diminuta, amb un sol raig de llum, que representa que, doncs, la visió que té Angèlica del seu fill mort, i que, evidentment, la porta a la irremediable decisió de reunir-se amb ell suïcidant-se. Esclar. Però què passa? Que ella pren un remei que ella mateixa s'ha preparat i quan se l'està prenent, quan ja se l'han passat, patapum, se n'adona que allò no pot funcionar.
Vaja.
Per què? Perquè el suïcidi és un pecat i si ella mor en pecat no podrà reunir-se amb el seu fill al cel.
Clar,
terrible. I tu ja com a espectador dius, me voy a tirar al foso con los músicos, la vida es horrible, es injusta, però Puccini ha dit, l'espectador tiene que respirar perquè le va a dar un embolio aquí con este horror. I com acaba aquesta tragèdia? Doncs apareix la verge amb el seu fill al costat i ens dona la idea aquesta de redempció. Ens està explicant que per obra de la verge hi ha un tema de perdó i que Angèlica podrà reunir-se finalment al cel amb el seu fill. I com ho fan escenogràficament? Bueno, me aparece una cruz, nene, de 20 metracos por 20 metracos con luces LED que yo me he quedado muerta loca perdida. Digo, eso es una aparición y lo demás son tonterías.
Ara.
Sí.
Però és el que ha de ser, eh?
Sí, però també... Sí, sí, té una cosa, perquè també gira 360 graus. I a dins hi ha la verge i el fill, també. Hay cosas ahí, ¿vale? Hay cosas... La creu giratòria gira, però per què està la Virgen i el niño dentro? Otra vez tu escenografia mola. Sí, mola, però per què?
Veníem deixar coses dins.
Per què necessites gent cap per avall? No ho entenc.
No cal,
mira,
no cal,
jo no ho entenc.
Va, i continuem.
Vinga, va, segon acte i última òpera. I ja fem un canvi de turno, perquè anem amb Janis Kiki.
Com? Ara m'has fet entrar en una de les de l'Oeste, eh?
Correcto!
Sí, no?
Sí, un sí? Puntito para ti. No és de l'Oeste, estem a Florència, però más o menos.
Però,
más o menos, porque es una farsa, es una comèdia negra. Rollo, este muerto está muy vivo?
Sí.
Doncs és una mica això. És una mica... Va absolutament per aquí.
Ai, que me'l veig girant, sí, el muerto
sí,
vivo.
Sí, 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 son embolics. Son... Sí, ahora ya nos sorprendemos en este punto. No!
No!
No, no, no. No. Mira, Janis Kiki va ser un personatge de la Divina Comèdia de Dante, ¿vale?
Sí.
L'autor el va condemnar a l'infern perquè va ser un estafador, un sàtrapa i un usurpador d'identitats. Però, en aquesta ocasió, Puccini ens el presenta com un gamberro de tomo i lomo, que serveix com un instrument per criticar a una d'aquestes famílies que està pluriquejant falsament la mort d'un familiar.
Home.
Per què? Per tal de repartir-se l'herència.
Lleig.
Sí, sí, sí. Mira, és una obra brillant, alegre, i tots els membres de la família estan en escena tot el rato, tota l'estona. I són, vamos, la caricatura de lo peorcito de cada casa, perquè no se'n salva ni un, ¿vale? Mira, en aquesta ocasió, el tub va ser guarnit amb dues grans escalinates que afavorien molt el joc d'entrades, sortides, enredos, pujar i baixar, que li van molt bé a la comèdia. I l'efecte de, com tu bé preveies, la escenografia molt a mil, el van emprar al principi.
Val.
Mira, al vell mig hi teníem un llit grandiós. I aquest mateix llit el van duplicar i el van fer giravoltar i el van deixar al sostre. Because potatoes, ¿vale? Jo vaig dir, això és per reduir l'espai i fer-lo més còmic. La meva companya em va dir, no entiendes nada, és la presència del muerto. I dic, ok, si algú té teories, sisplau, escriviu a Radio Estel.
Sí,
vull
sempre
saber per què hi havia un llei del sostre.
Sempre.
Please, sí, todo sí, muy raro.
Sí.
Però, seguia molando, no
sí,
passa
eh?
Nada. Seguia molando, seguia
vale.
Molando. ¿Por qué no?
Veig com riuen.
Home, sí.
És que fa, eh?
És molt divertida, jo vaig riure.
Saps com també m'ha recordat a les pel·lícules aquelles de l'Oeste, quan
claro.
Feien allò de...
És que vas molt ben encaminat,
sí,
tu. Tens
així.
Bona intuïció, tens bona intuïció. Vinga, va, som-hi, perquè la història és ben senzilleta. Mor el ric de la família, i tots
sí.
Els familiars estan allà buitrejant per veure què els hi deixa. Però sorpresa, sorpresa, ho deixa tots els frares.
Toma ja.
Que es joden a tots.
Veus?
Vale? Així va anar. Què passa? Això provoca una commoció familiar tremenda a tothom. Bueno, tothom no, perquè hi ha un jove que li importa un bledo perquè està enamorat.
Home!
Està enamorat, enamorat de qui? De la filla de Janis Kiki. I qui és aquest senyor, et preguntaràs?
Clar.
Doncs en resum, un maleante, un estafador carismàtic i trapella, divinicíssimament interpretat per Ambrogio Maestri, que em va fer riure, mira, penso, i ric, fantàstic. Mm. Aleshores, quin és el plan? Per tal de poder-se casar els enamorats, la nena li canta el famosíssim O mio bambino caro
ara.
Que hem escoltat al principi a Gianni, perquè ajudi a la família a fer què? Doncs a falsificar el testament. D'acord, com ho fem? Gianni es fa passar pel mort.
Ai.
Fingeix que està viu davant del metge i fan cridar el notari. Sí, que ho fa estupendament. I què passa? Gianni va repartint entre tots, però on arriben les possessions més suculentes, evidentment, se les adjudica a ell mateix, deixant a la família de vuiters amb un pam de nas. Clar, tots els familiars acaben amb boles, quasi literalment, en aquesta divertidíssima producció, ja t'ho dic, perquè els va com despullant, la qual cosa està fantàstica, i acaben sense res i saquejant-li la casa, que ja no els pertany. Això sí, cuidado. Porque el amor, ya sabes, a mí me gusta, y a Puccini, más aún
clar,
si cabe.
Sempre.
Perquè els enamorats poden casar-se, ser feliços, menjar perdissos i tenen una casa fantàstica que Janis Kiki els hi ha robat als familiars buitres. Així que, nois, tot molt divertit, molt satíric, molt negre, i així es posa un punt i final a una ballada estupendíssima en la que, com us he dit abans, hemos reído, hemos llorado, tot ha girat 360 graus dins d'un tub altaveu superguai, així que recomanació, si teniu l'oportunitat, no us ho perdeu.
Doncs vinga, va, no us perdeu aquest trítico que encara està al Liceu de Puccini. Maria Voronkova, directora d'escena especialitzada en òpera, divulgadora musical, com sempre. Moltíssimes gràcies per presentar-nos aquesta òpera.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
La setmana que ve més, eh?
Home, per suposat, sempre estic aquí.
Sempre, sempre.
Yeah.
Gràcies, Maria, okay. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Vinga, va, doncs nosaltres ho deixem aquí i tornem, com sempre, demà a partir de les 3 de la tarda i fins les 6 per gaudir d'una bona tarda. Adéu-siau!